A Espanya es diagnostiquen aproximadament 200.000 nous casos de càncer l'any. Ja són més d'un milió i mig els pacients i un de cada tres homes i una de cada quatre dones seran diagnosticades de càncer al llarg de la seva vida, segons els resultats de l'estudi de l'Oncobaròmetre. Si parlem en clau mundial, són 25 milions les persones que pateixen aquesta malaltia. El que és evident és que la lluita contra el càncer encara hi falta en investigació, però ara mateix en el que s'ha de treballar és a minimitzar les conseqüències emocionals que comporta passar per aquesta malaltia. Les dades apunten que hi ha més persones que tenen càncer, però també hi ha un punt positiu, i és que la supervivència també és cada cop més alta. Doctor Francesc Pons, oncòleg de l'IDC Salut, Hospital General de Catalunya, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I moltes gràcies per atendre'ns. Les dades apunten que al voltant del 40% dels casos de càncer són potencialment evitables, el que suposa que a través de les mesures de detecció precoç i els hàbits de vida saludable es podrien evitar aproximadament uns 80.000 casos nous de càncer a Espanya. Quines serien, doctor, les pautes que vostè aconsellaria seguir per ajudar a aquesta prevenció del càncer?
En primer lloc, i molt clara i molt coneguda, és l'abstinència del tabac. El tabac és un factor clar i conegut i, per tant, és el primer que les persones han d'evitar. Després, una vida saludable amb una dieta variada, com la que tenim a la nostra àrea mediterrània, exercici físic, i per tumors més específics, doncs ja coneixem evitar l'exposició excessiva al sol, en el cas dels melanomes, participar en els programes de vacunació contra l'hepatitis B o, més recentment, contra el papilomavirus amb les noies joves, i amb professionals determinats, doncs, precaució en la manipulació de certes substàncies i, lògicament, participar en els programes de cribatge que tenim en el nostre país, en càncer de mama, en càncer de coll d'úter i, recentment, en càncer de còlon.
Perquè la prevenció, ja ho dèiem, juga un paper molt important també.
Exacte.
Parlàvem que el primer de tot seria evitar el tabac, que això està a l'abast de cadascú, i també ha parlat, doctor Pons, de la dieta. Quin paper juga una bona dieta en la prevenció d'aquesta malaltia?
Realment, últimament ha sortit molta literatura al voltant de la dieta, però l'evidència científica que tenim és que una dieta variada, equilibrada, és el consell que hem de donar a la població. S'ha parlat de que certs aliments, carns vermelles, etc., podrien predisposar al càncer, però no està gens clar això, i per tant, com he dit, una dieta com la que tenim al nostre abast, una dieta variada mediterrània, és la que ens pot ajudar.
L'ONU calcula que els diagnòstics del càncer augmentaran un 50% en els propers 20 anys. És una malaltia inevitable per la societat actual?
A veure, recentment en una entrevista al doctor Massaguer, que potser veu sentir,
sí.
Ell parlava que el càncer és un subproducte de la vida, no? Forma part de la vida. Evitar-lo completament, erradicar-lo, sembla que no és l'objectiu. El que volem és prevenir els casos més greus i tractar-los, i com heu dit, cada vegada tenim més opcions.
Es parlava que l'any 2050 el càncer seria gairebé una anècdota com a malaltia. Hi està d'acord?
Tant com una anècdota, com hem dit, el càncer neix del propi cos, no? de la capacitat de les nostres cèl·lules de regenerar-se. Doncs això, com que ho fan moltes vegades cada dia, doncs cada regeneració cel·lular porta un risc de que hi hagi algun error, i d'un error d'aquests pot néixer un càncer. Independentment que que hi hagin factors que ho predisposin, per tant, erradicar-lo no creiem que sigui un objectiu realista, però sí controlar-ho i allargar la supervivència, com ja s'ha anat veient els últims 20 anys.
Hi ha molts tipus de càncer, però quins serien els més comuns en la població catalana?
A veure, això varia molt entre homes i dones. Lògicament, els homes el més freqüent és el de pròstata, seguit del pulmó i el de còlon, encara que el de pulmó és el que, malauradament, condiciona més mortalitat. I en les dones, el primer és el de mama, seguit del de colon, el de coll d'úter i el de pulmó. El que veiem amb les dones és que la incidència en càncer de pulmó va augmentant en els últims anys i possiblement en els propers anys serà el segon càncer més freqüent. I com hem dit amb els homes, el càncer de pulmó és el, de moment, que condiciona més mortalitat.
Parlem d'aquest càncer de pulmó, molt freqüent i cada vegada més mortal. Parlàvem, quan parlàvem de la prevenció, que era molt important evitar el tabac. És una de les causes gairebé, en la majoria dels casos, el tabac?
Sí, sí. No és que sigui cada vegada més mortal el càncer de pulmó, sinó que cada vegada n'hi ha més. Però sí, és una de les causes més freqüents. Sí que hi ha un percentatge de càncer de pulmó no relacionat amb el tabac, però la gran majoria de persones que el desenvolupen tenen un antecedent de tabaquisme.
Una vegada es diagnostica el càncer, i més enllà de la cirurgia, entra en joc també les teràpies. Les més conegudes segurament per la població són la quimioteràpia i la radioteràpia, i possiblement molts oients es pregunten, moltes vegades sentim a parlar a companys, a amics, a gent que malauradament pateix la malaltia, de quimioteràpia i radioteràpia. Quines són les diferències entre aquestes dues teràpies?
Començarem per la radioteràpia. La radioteràpia és un tractament amb radiacions, radiacions ionitzants, que un aparell emet de forma controlada i que l'oncòleg radioterapeuta les dirigeix contra el focus que volem tractar. I aquest tractament l'utilitzem tant de manera curativa en alguns tumors, de manera complementària a la cirurgia o de manera pal·liativa per controlar dolors o controlar risc de fractures òssies. Aquest tractament, com hem dit, focalitza en una regió. A diferència d'això, la quimioteràpia és un tractament normalment endovenós, oral, i que el que fa és que substàncies que actuen contra la divisió del tumor o contra altres aspectes més específics del propi tumor, les donem per boca o per la vena i d'aquesta manera arriben a tot el cos. Això també ho fem servir com a complementarietat a la cirurgia, o en casos en què la malaltia és metastàsica, és a dir, que existeixen diferents focus a part del focus originari, aconseguim que el medicament actuï a tot el cos, el que diem a nivell sistèmic.
Suposem que són unes teràpies força agressives. Es parla últimament de teràpia genètica, de cèl·lules mares, de dianes moleculars. Quines són les línies d'investigació obertes en aquests tractaments de càncer que semblen més prometedores i potser menys agressives?
Sí, actualment ja utilitzem molts tractaments amb dianes moleculars perquè cada cop coneixem més sobre la biologia dels tumors. La quimioteràpia el que fa és evitar que els tumors es divideixin i les dianes moleculars actuen en altres punts claus perquè el tumor pugui dividir-se. Aquests tractaments ja els estem administrant en molts càncers, el càncer de mama, de colon, etc. I sí que actualment tendim a canviar el paradigma que teníem. Actualment tractem cada tipus de tumor, si és de mama, de colon, de forma diferent, però cada cop tenim més evidències de que cada tumor de cada persona és diferent. I l'objectiu al que es tendeix és aconseguir un perfil de cada tumor, saber quines alteracions genètiques té cada tumor i a partir d'aquestes establir un tractament. I també, com has parlat, hi ha un interès en les cèl·lules mare. Les cèl·lules mare serien dins un tumor, doncs aquelles que no som capaços d'eliminar amb els tractaments i que poden perpetuar aquest tumor. En aquest moment encara no tenim a nivell assistencial cap tractament contra elles, però és un camp d'investigació molt important, com també ho és la immunoteràpia, és a dir, últimament ja estan arribant tractaments, sobretot pel melanoma, pel càncer de pell originat als melanocits, que el que fan és modular la nostra immunitat per tal que sigui més activa contra les cèl·lules tumorals.
Per tant, les línies d'investigació diríem que segueixen una bona línia per al futur de la investigació d'aquesta malaltia i per uns tractaments cada vegada més personalitzats. si parlem del punt de vista del pacient, quan es pateix un càncer, per exemple, i s'està practicant, s'està fent exercici físic, és una bona idea? Perquè la hormonoteràpia i també la quimioteràpia provoquen efectes adversos a nivell muscular, també a nivell dels ossos. Per tant, seria una bona recomanació, en mesura del possible i en cada pacient, que es faci pràctica de l'exercici físic?
El que has dit, sí, és així, eh? I sobretot recalcar en mesura del que pot cada pacient. No es tracta que un pacient corri molts quilòmetres ni faci moltes hores al gimnàs, però sí que mantenir una certa activitat física ajuda, tant físicament i també, lògicament, a nivell emocional, perquè la persona manté la seva autonomia i quan una persona la tenim més animada, lògicament podem afrontar millor tots aquests tractaments.
Precisament ara parlava dels ànims, no? L'actitud del pacient és importantíssima per afrontar aquesta malaltia.
Sí, però hem de saber i sabem que cada persona és diferent i la seva reacció davant un canvi a la vida com és un diagnòstic d'un càncer serà diferent i com a professionals i amb l'ajuda de professionals de la psicologia hem d'adaptar la reacció de cada pacient perquè sigui el més positiva possible, eh? Perquè sí que sabem que una actitud més positiva o més, sobretot més adaptada a la situació farà que els tractaments siguin més ben tolerats i sobretot que pugui mantenir una qualitat de vida millor, que és sempre el principal objectiu.
Apuntava ara, doctor Pons, de la psicologia. D'alguna manera, oncòleg i psicòleg, quan es detecta i quan es comunica sobretot al pacient la detecció d'aquesta malaltia, del càncer, entenem que l'assistència psicològica també és molt important.
Sí, sí, sens dubte és un aspecte que també tenim en compte. Com els diem sempre als nostres pacients, tractem el dolor, tractem les febres, però també hem de tractar o d'afrontar els desànims, els moments de depressió, perquè la salut també inclou un benestar emocional.
Una de les preocupacions de les persones que pateixen càncer, entre moltes, és que els seus descendents puguin heredar la predisposició a tenir aquesta malaltia. Quin paper hi juga la genètica en el càncer?
Bé, hi ha certament un percentatge de tumors que tenen una associació familiar i cada cop en sabem més, eh? Per tant,
un exemple, per exemple, doctor Pons, seria potser sí. El càncer de, algun tipus de càncer de mama, per exemple?
Sí, no tots, però algun tipus de càncer de mama i d'ovari, algun tipus de càncer de colon i altres que anem sabent-ne cada any més. El que, com li deia, doncs, en la visita amb l'oncòleg sempre inclou el que diem la història familiar, és a dir, interrogar el pacient sobre els antecedents o possibles antecedents de tumors i establir un risc i amb això, si creiem indicat, derivar una unitat de consell genètic a partir de la qual doncs, s'acabi un estudi més afinat i es pugui també fer uns consells sobre els seus descendents o els seus familiars directes.
Moltíssimes gràcies, doctor Pons, oncòleg de l'IDC Salut, Hospital General de Catalunya, per atendre'ns i per ajudar-nos a entendre algunes de les vessants del càncer i sumar-nos, doncs, a aquesta celebració que és demà, el Dia Mundial contra el Càncer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia. Bringing up some loving love. Viene pa, one love is coming. Bringing up some loving to love. One love. One love. Love, love, love. It's the only way. It's the only way. Cause for the world you are someone. But for someone you are the world. Sant Cugat a fons.